Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest programa fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. La proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats. Avui tenim un convidat, algú que els nostres oïdors i oïdores coincidiran amb la nostra opinió.
Doncs segur que sí, és un convidat certament excepcional i, a més atramuntanat, que això sempre, sempre ajuda. Sense més preàmbuls, saludem el nostre convidat. Es tracta de Sergi Corral Buela. Ell és llicenciat en Biologia, amb l'especialitat de Biologia Vegetal i Ecologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el màster en Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació per la Universitat de Barcelona. Ell és meteoròleg, desenvolupa la seva tasca amb els bons amics i companys de Ràdio L'Escala i també a Canal 10 Empordà, i ho fa des de fa, doncs, ja a prop de 14 anys. També, una curiositat és que és guia del Museu de l'Anxova i de la Sal en rutes de patrimoni natural i meteorologia. Saludem, doncs, a Sergi Corral. Sergi, com estàs? Feliç migdia.
Doncs, prop de bé, com diem per aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquesta estona amb vosaltres.
Bé, el Sergi, la veritat que entrevistava un meteoròleg, crec que hem fet moltes coses en aquest programa, però en Víctor em corregirà. Jo diria que encara no ho havíem fet mai i portem... Aquest és la 19a temporada, no? Víctor?
No, mai havia passat per les nostres antenes un meteoròleg.
Molt bé, doncs ja tocava. O sigui que, Sergi, gràcies per fer-ho. Diguem-ne que l'excusa ha estat aquest estudi que has realitzat, en el que, segons sembla, i si no estem equivocats, es desprèn que cada cop bufa menys la tramuntana. Ho has pogut consolidar, aquest titular, no? És així?
Sí, és així. Aviam, en el que portem d'observacions, estudiant aquest fenomen, val a dir, en dades de finals del segle XX i principis del segle XXI, tant aquí a l'Escala com les dades del meu company, en Josep Pasqual, de l'Estartit, és remarcable, és un fet molt remarcable, que aproximadament dels últims 10-11 anys, posaríem en solfa, que la tramuntana va a la baixa i ho fa d'una manera força accelerada, diguem. Contràriament a lo desaccelerat que va el vent, la baixada és prou acusada, perquè us feu una idea o una magnitud. Si fins a l'any aproximadament 2012-2013 teníem una mitjana de 100-110 dies de tramuntana a l'any, sempre posem un llindar de ratxa del voltant de 50 km per hora, actualment, els darrers anys, estem en mitjanes de 40, 50, 60 dies. Per tant, és un descens de més d'un de la meitat del que teníem abans. Per tant, estadísticament ja comença a ser una dada molt, molt notable.
Bé, això és cert, perquè fa poc vaig consultar el tema sense tenir programat encara, doncs, aquesta entrevista, aquest diàleg, amb en Josep Callol, el director del Diari de Girona, que és empordanès de Socarrel, i em va dir, la seva resposta literal em va dir, ara em fa pas de tramuntana, abans sí que bufava de debò. Aquesta ho dic perquè vaig apuntar la frase. O sigui que, i això a què es deu? Quina és la conseqüència o l'origen d'aquest apaivagament de la tramuntana?
Doncs, aviam, forma part d'un canvi de patró de circulació o de posició del que anomenem centres d'acció per al món mundial normal. Els anticiclons i les depressions. Si la tramuntana normalment està produïda per la diferència de pressió entre un anticicló situat normalment entre l'Atlàntic i el Cantàbric i una depressió a la zona del Golf de Lleó, Golf de Gènova, que entre les dues s'estreny aquest passadís d'aire de vents del nord, El que s'ha comprovat és que cada cop són menys habituals les depressions, les ciclogènesis en aquesta àrea de la Mediterrània, també en el nord de Balears, i el component anticiclònic, fins i tot aquesta entrada que els meteoròlegs o climatòlegs anomenem entrades subtropicals, és a dir, de masses d'aire del sud o des del nord d'Àfrica o anticiclons d'aquests ferms a la península Ibèrica, cada cop és més habitual i són més difícils de moure aquestes dinàmiques. Per tant, és més difícil que ens arribi un front i que faci entrar precisament aquests aires del nord.
Sergi, el que aquí coneguem com a tramuntana, arreu del planeta hi ha algun fenomen... Hi ha alguna tramuntana en un altre lloc? No sé, Austràlia, per dir alguna cosa, o Japó?
De vents particulars intensos i d'aquesta manera, arreu del món n'hi ha. Cada regió té el seu. Mira, sense anar més lluny, no el mateix de tramuntana, però aquesta jornada del que estem visquent amb els incendis de Los Angeles, de la banda de l'oest, de la costa oest dels Estats Units, en aquest cas són uns vents que venen de terra, de l'interior, són secs, eixuts, tal com ho és la tramuntana, no? El que passa que allà són un pèl més càlids perquè travessen les muntanyes, però també són característica, també és una característica climàtica de la seva regió. Per tant, a totes les regions del món hi ha algun vent, algun tret característic que ve donat gràcies a les configuracions més típiques de la zona. El problema precisament és que et canviïn aquestes configuracions típiques i hi hagi aquesta senyal de que quelcom està passant.
Bé, aquella dita que deien els sostres abans passats per Sant Sebastià, tramuntant a l'Empordà, doncs pot canviar?
Aviam, pot canviar, diríem. A veure, el fet que canviïn... Podríem dir que està canviant. Ara, podem dir que els clàssics, o alguns dels clàssics, encara que baixi aquesta freqüència de tramuntana, continuaran sent clàssics. Vostè deia per Sant Sebastià, tramuntana a l'Empordà. Un altre exemple de tramuntana és la tramuntana cremadora o de Sant Joan, una tramuntana fluixa, no molt forta, però que sempre acostuma a bufar pels vols de la revetlla de Sant Joan, pels dies aquells de finals de juny, que segueix produint en alguna de les jornades. El que pot variar és que abans en teníem episodis de 3 dies o 4 dies o una setmana seguida de tramuntana, i el que estem veient ara és que també s'estan reduint aquesta longitud dels episodis de tramuntana. És a dir, són més fugaços. Aquí també deien, aquí a l'escala, que si la tramuntana entrava un divendres et durava tota una setmana. Està costant més això.
Clar. Molt bé. L'actualitat informativa darrerament ens està portant doncs, molts disgustos, desafortunadament, amb el tema del clima. Recordem, per exemple, la recent Dana de València, comentaves tu mateix ara fa un moment el tema dels lamentables incendis de Los Angeles. Sembla que cada vegada hi ha més males notícies meteorològiques. Preguntar-li a un climatòleg o meteoròleg això jo crec que és ideal. Ens hem d'anar acostumant, desafortunadament, a aquest tipus de notícies tan dolentes i dramàtiques motivades per raons meteorològiques?
Sí, però amb una fórmula, amb una equació, diríem, una mica complexa. Sí que és veritat que ens estem anant cap a unes situacions de clima més extrems o que els extrems siguin més freqüents, parlem d'onades de calor, de situacions d'aiguats, de situacions puntuals, de temperatures molt baixes o de nevades excepcionals, com va ser el cas del Filomena a l'interior de la península Ibèrica. Però aquí a la fórmula, els climatòlegs, quan estudiem els riscos, ens deien que hi ha una fórmula que té 3 components. El perill, que és el propi fenomen meteorològic, més l'exposició, és a dir, els vents que estiguin exposats, com d'exposats estiguin els vents, més la vulnerabilitat. És a dir, les persones que habiten en el lloc o tenen aquests vents, el risc que tenen elles de patir, no? I això ho hem vist molt en els aiguats últims de València o en qualsevol aiguat que hi ha hagut aquí a la costa catalana, les riuades del 62, per exemple. Si posem l'exemple de les riuades del 62, que fa ja una colla d'anys, però es va veure que precisament les persones més vulnerables eren aquelles que tenien les seves construccions just a sobre de les rieres del Vallès. Què va passar? Que van haver-hi uns aiguats intensíssims, de més de 300 litres per metre quadrat, i se'n van, el primer que se'n van dur va ser les persones i totes les cases que hi havia allà a les lleres dels rius. Al País Valencià, amb les inundacions de la Dana que hem tingut, ha passat una cosa semblant. S'ha construït a zones inundables i justament aquestes zones inundables, afegit a una mala gestió de l'episodi, evidentment, han provocat el que han provocat. O sigui que encara m'ho pinteu una miqueta pitjor. O sigui, tenint en compte de que cada cop som més vulnerables, que hem construït a llocs on no havíem de construir, per tant, estem més exposats i els perills i les situacions de perill poden pujar amb freqüència, l'equació no surt gaire, pas gaire bé.
Bé, la tramuntana, ja sabem que és vent del nord, i precisament preparant aquesta entrevista, aquest diàleg, llegia un tractat ja una mica antic de l'observador Rafael Patxot, que deia que s'acabava a Sant Feliu de Guíxols, bàsicament perquè en Patxot era de Sant Feliu. És així o arriba una mica més enllà, fins a Tossa, per dir una altra fita que també és una mica mítica, de dir, a partir de Tossa ja no arriba la tramuntana. És així?
Doncs, bé, m'agrada molt que referencis aquest treball, perquè tot forma part d'un estudi de l'Eduard Fonseré, del fundador del Servei Meteorològic de Catalunya i el més gran meteoròleg que hem tingut de moment aquí al nostre país, que va fer un estudi sobre la tramuntana empordanesa i el mestral al Golf de Sant Jordi. I l'Eduard Fonseré definia els dominis de la tramuntana per diverses escales depenent de la intensitat de l'episodi. I el cert és que Sant Feliu de Guíxols és el límit sud quan aquests episodis són més intensos. Per exemple, la tramuntanada que vam tenir just abans de Nadal, el 22-23 de desembre, va arribar a Sant Feliu de Guíxols, va arribar fins i tot a Girona Ciutat, una miqueta més al sud, fins i tot pot arribar fins a Tossa, que deia vostè, i atenció, perquè hi ha algunes tramuntanes que fins i tot arriben fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. El desembre de l'any 2014, el 9 de desembre, si no recordo malament, es va produir unes ventades molt intenses a l'entorn del Vallès, que van afectar Terrassa, Sabadell, crec que hi va haver inclús alguna persona morta, fins i tot també van afectar el Maresme Sud, i van entrar tramuntana fins allà amb ratxes de més de 100 km per hora. És un fet excepcional, però la tramuntana fins i tot pot arribar a la ciutat de Barcelona.
Bé, com és que un meteoròleg un bon dia es decideix a fer un estudi sobre la tramuntana, diguem-ne, amb la seriositat i la rigorositat del que ha presentat el nostre convidat, en Sergi Corral? Com va venir la primera idea de fer aquest estudi, Sergi?
Aviam, tot plegat està. Mira, jo començava a prendre dades aquí a l'escala des de l'any 2002, 2003, aproximadament, i una de les coses que apuntava eren els dies de tramuntana i les ratxes màximes, com qui apunta les temperatures o com qui apunta les pluges, no? Tasca d'observador meteorològic. El que va passar és que precisament en el màster que anunciàveu quan em prefèieu la presentació a l'inici del programa, jo vaig fer el meu treball de màster sobre climatologia de tramuntana. I va ser just en aquest treball quan vaig començar a fer una anàlisi més en profunditat, en reestructurar totes les dades de la sèrie climàtica aquesta que vaig agafar, dades de Portbou, dades de l'Escala, dades de l'Estartit. I què va passar? Que un cop acabat el màster i vaig entregar el treball, dic, home, si hem començat la sèrie, queda molt malament acabar-la just ara. I vaig continuar recopilant dades. Concretament em vaig centrar en els observatoris de l'Escala i de l'Estartit, que és l'àmbit del Montgrí que tinc més proper a casa, i just fent el seguiment d'aquestes dades i observant-les és quan vaig començar a veure la tendència que hem explicat abans. I al veure aquesta tendència és quan a la vegada he començat a aprofundir, he començat a analitzar més estadísticament les dades i a poder-les relacionar amb el que dèiem abans. amb aquests canvis de patró de circulació atmosfèrica, etc.
Bé, a la costa, a la nostra costa, a la Costa Brava, hi ha fins i tot amb algunes guies el que en diuen paisatges de tramuntana. Jo, preparant també doncs, aquest diàleg, he vist que diguem, els guies turístics diuen per sentir, per viure la tramuntana, vagi al Coll de Belitres, que vagi al Cap de Creus, concretament a la platja de Tudela, al Coll de Banyuls i al mirador Josep Pla de Pals. Però suposo que, a banda d'aquestes que figuren en les guies, hi deuen haver altres indrets que, si vol viure, diguem-ho així, la tramuntana, vagi en aquest punt. Suposo que aquests punts de les guies certament hi deu bufar la tramuntana, però qui vulgui viure la tramuntana, on hauria d'anar a part d'aquests llocs?
Doncs jo us en diré dos de casa meva. Us en diré primer de tot a la punta, perquè tal com m'explicava un pescador fa uns anys, que precisament ell estava malament dels pulmons, tenia una malaltia pulmonar, deia jo, quan arribo a l'escala, per exemple, de l'hospital, o quan arribo d'un altre lloc, el primer que faig és anar a la punta que em toqui l'aire. La punta és la part més sobresortint que tenim del nucli antic de l'escala, directament al Carat Nord, perquè l'escala és el segon poble de la Costa Brava, segon i que està encarat directament a nord, juntament amb Port de la Selva. I jo us diré, per tant, la punta és un bon lloc si us aconseguiu aguantar drets. I un altre a Torremongó. Des de dalt la punta Mongó, des de Torremongó, aquí encara us haureu de posar unes quantes pedres més a la butxaca.
Les pedres a la butxaca.
Però tindreu una panoràmica excepcional.
Si jo fos el president d'una d'aquestes empreses que munten parcs eòlics i tingués a les mans aquest informe que ha fet el Sergi sobre la tramuntana, que assenyala que cada cop bufa menys, hauria de desanimar-me a l'hora d'instal·lar parcs eòlics a la zona empordanesa?
Aviam, aquí potser em fas la pregunta, no sé, hi havia un president del Barça que deia, jo parlo com a president o parlo com a soci? Crec que era en Gaspar el que ho deia, no?
Sí, haig de reconèixer una certa mala intenció amb aquesta pregunta, eh?
Sí, aquí em poseu una mica amb un dilema. Si parlo des de la vessant purament científica, sabem que els parcs eòlics tenen certes limitacions quan el vent bufa a ràfegues molt intenses, que fins i tot els obliguen a parar les aspes per seguretat de la pròpia instal·lació. Jo no sóc pas enginyer, des d'aquí trasllado el meu dubte científic en aquest terme, a partir de quines ratxes haurien de parar o fins i tot si serien viables en aquests episodis intensos de tramuntana que encara els tenim, no? També traslladar la pregunta si serien viables o què passarà quan hi hagin alguns temporals de llevant d'aquells extraordinaris, com el de Sant Esteve o el Glòria, com reaccionaran davant unes condicions tan desfavorables, no? I tan diferents en quant a mar a altres parcs eòlics que hi ha instal·lats a la costa atlàntica o sobretot Mar del Nord, que no hi ha una fondària tan gran, no? I des del punt de vista personal o des de la meva opinió, actualment els impactes o els possibles impactes d'una instal·lació eòlica al Golf de Roses per mi són molt a tenir en compte davant una instal·lació com no només en aquest problema de que si manca la tramuntana no podrà funcionar, que bé, a lo millor entra Garbí i a lo millor amb el Garbí funciona encara millor o amb les marinades, no sóc pas cap enginyer per dir-ho o per no. El que sí, com a biòleg, em preocupa, per exemple, l'impacte a la biodiversitat que tindran aquestes estructures.
En canvi, sense deixar aquest tema, a la Catalunya del Nord, doncs han apostat decididament doncs, per les instal·lacions eòliques, no en el mar, sinó a terra, la regió de Languedoc-Rosselló, hi ha en aquests moments mig centenar d'instal·lacions d'aquest tipus. Penso en les de Ribes Altes, Òpol, Centernac, aquestes són les més importants, però... insisteixo, són totes, pel que sé, instal·lacions a terra. Clar, aquí potser és més complicat això, però es podria aprofitar energèticament, diguem-ho així, no sé si és el terme, doncs la tramuntana per la producció d'electricitat o d'energia.
A veure, de poder-se aprofitar, s'aprofita. De fet, el Mestral a la Vall de l'Ebre, que és un parent de la tramuntana, es canalitza de nord-oest per la pròpia orientació de la vall de l'Ebre. Si feu el viatge des de Fraga fins a Logronyo, per exemple, també hi ha moltíssims parcs eòlics en aquella zona. El que passa és com tot, evidentment, que l'energia renovable és el futur i és el que fa falta, però no vestim un sant per desvestir-ne un altre o molts d'altres. Això requereix, jo crec, una reflexió molt més en profunditat.
Bé, la tasca de meteoròleg aquesta és una professió, diguem, si permets la paraula, diré que és un gremi que té molt d'intrusisme, perquè de meteorologia tots en sabem una mica i tots ens hi posem, però en especial hi ha dos col·lectius que jo crec que poden arribar fins i tot a posar en perill la professió de meteoròleg, com és el cas dels pescadors o dels pagesos, no?
Jo sóc molt feliç que la posin en... Bé, jo no diria de posar-la en perill. Jo crec que li donen valor.
L'encerten, sí?
Precisament, hem estat parlant abans de l'estudi de l'Eduard Fonseré, dels anys 30 i els anys 40. L'Eduard Fonseré venia aquí a l'Escala i a altres pobles de la Costa Brava, o en Patxot mateix, a parlar dels pescadors perquè els ensenyessin precisament aquestes característiques de la tramuntana, perquè eren els observadors en el terreny. Ells eren observadors meteorològics. Aquí a l'Escala hem tingut, per exemple, grans fotògrafs com en Joan Lassús o en Jesús Puig, que amb les seves fotografies dels fenòmens meteorològics, com la fredorada del 56, les tempestes, els núvols de grop, etc., també han donat testimoni d'aquesta meteorologia i climatologia de la zona. I sense anar més lluny, quan traiem nosaltres el cap per la finestra i mirem a veure si podem estendre una rentadora al matí o no, també som observadors meteorològics. Vull dir, s'han de sumar forces i sobretot no s'ha de deixar de... no s'ha de tancar la finestra al terreny i al territori. I amb aquesta gent, ni pagesos ni pescadors, n'hem d'aprendre molt encara. I els últims anys o les últimes dècades, si m'ho permeteu, i aquí sí que és una crítica a la nostra professió, una autocrítica, ens hem centrat molt en els despatxos, en els models meteorològics, en les dades, en etc. I moltes vegades hem tret els ulls de l'exterior. I això alguna vegada o moltes vegades ens està jugant a la nostra compte. I jo sempre dic que s'ha de recuperar aquesta tasca de tocar de peus a terra en el territori i de no deixar d'observar i sobretot de fer una mica de xarxa entre els propis observadors i entre pescadors, entre pagesos i entre més gent del territori, evidentment.
Hi ha una dita entre els pescadors, o hi havia, que deien tramuntana, mal negoci, perquè suposo que els devia provocar doncs, no poder sortir a pescar. Als pescadors els agrada la tramuntana o no els agrada? Concreto això, en l'àmbit doncs, del pescador que ha de sortir doncs, a fer la seva feina.
Jo crec que els hi... A veure, si bufa durant molts dies, també en comentava un pescador, en Manel Montià, sí, sí, d'aquí a l'Escala, que una temporada es van estar entre 30 i 40 dies consecutius sense poder sortir a mar. Evidentment,
per l'economia... Mal negoci.
Evidentment, és un mal negoci. Però ja et diré, per exemple, que aquí quasi odien més el Garbí que no pas la tramuntana. Diuen també que amb vent de Garbí ni pa ni peix ni vi. O que bufa allà, referint-se a Roses, i toca els de Llonsis aquí, en el cas de l'escala. Sí. Hi ha una mica de tot en quan vens, eh?
Molt bé, estem ja a la fi del programa. Abans de cloure, però, volíem recordar que en Sergi Corral va fer donació a l'Arxiu Històric de l'Escala de les dades meteorològiques del municipi des dels anys 1914 fins a pràcticament l'actualitat. O sigui que jo crec que és un acte que s'ha de saber i s'ha d'agrair. Sergi, també agraïm la presència que ens has dedicat avui amb permís dels amics de Ràdio l'Escala i Canal 10, que ens han cedit una mica de temps perquè poguéssim fer aquesta entrevista. O sigui que records, gràcies, salut i tramuntana.
Sobretot, moltíssimes gràcies a vosaltres per aquests minuts de ràdio que heu donat i endavant i força.
Doncs moltíssimes gràcies, Víctor. Tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant, si Déu plau.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Paco, que estem amb Víctor. Víctor, el tens per aquí?
Sí.
Doncs vinga, Paco, què tal? Com
Bon
estàs?
dia, bon dia, companys, audiència.
Hola,
Què
Paco,
tal?
com anem?
Doncs
ja
Endavant,
ho veieu,
amb aquesta
aquí,
notícia de darrera
en
hora.
fred. Sí, avui tenim
Exacte.
notícies curtetes,
I fresques.
perquè precisament el dia 20 comença un de les històries més maques que tenim amb la gastronomia i el turisme, que és tot el que és la gran festa de la gastronomia a Madrid. De tota manera, també alimentària, ja està preparant, l'alimentària es fa a Barcelona. I comença a Madrid també la festa nacional, el concurs d'escabetxes. Carai, 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 això ha d'estar bo, eh?
Doncs així posem el punt final. Paco Basso, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, companys.
Josep Víctor Gay, fins la propera setmana.
La setmana entrant, si Déu plau.
Us ha parlat Lluís Arter. Recordeu que el programa ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible l'emissió radiofònica de proximitat. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2 quarts de 2, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.